Comença les maquinàries, bona tarda a tothom. És un plaer formar part del costumari del cap de setmana. Les maquinàries, fidel al vostre receptor els dissabtes, però atenció, que el programa també s'emet els dilluns a les 8 del vespre en redifusió. Us saludo, Maria Arbonès, al capdavant d'aquesta nau radiofònica, que com sempre us oferirà un grapat de coses. Vull començar el programa amb música. Música d'un grup anomenat Claustrofòbia. Com a grup estan separats. Pedro Borruezo i María José Peña fan coses per la seva banda, però fa uns anys Claustrofòbia va deixar una forta empremta de la seva creativitat i qualitat musical. Escoltem No Olvido.
No olvido los besos de noches apasionadas. No olvido tus labios, tus agravios, tu mirada. No olvido los dedos de noches desesperadas. No olvido que un día yo te amé y tú me engañabas.
Aquest duet que Claustrofòbia va deixar esplèndides cançons. Un exemple és aquesta cançó titulada No Olvido. Un duet format per Pedro Borruezo i María José Peña.
No olvido.
Les maquinàries a Ràdio Falset.
L'any 1894 va morir Antoine Joseph, anomenat Adolf Sax, arruïnat i temerós de que la seva màxima creació, el saxofon, pogués quedar oblidat, marginat com a instrument estrany o impossible, apartat de les orquestres, dels conservatoris, fora de l'ús i el divertiment populars. Avui, més de 100 anys després, el seu invent sona a qualsevol racó del món expressant, mitjançant una família de variants, des del tenor al soprano i amb les seves múltiples possibilitats qualsevol dels sentiments dels pobles. Bufen aquest instrument, Sado Watanabe a Tòquio, Meter King a Londres, Fela Kuti a Lagos, Paquito de Rivera a l'Havana, Robert De Niro al Nova York més cinematogràfic, Pedro Iturralde a Madrid, inclús Bill Clinton. El senyor Sachs no es podia imaginar tants rums, tants tractes ètnics del seu invent, el més sensual dels instruments. Només el saxo se'l coneix nascut del seu amo. El Francesc Fetis, fundador de la revista Universal, va comentar a l'Exposició Universal de París l'any 1855 que tots els altres instruments tenen el seu origen a la nit dels temps. Han experimentat canvis notables, mudances a través de les diferents èpoques. Tots s'han perfeccionat mitjançant el seu progrés lent. Sachs el fabricà l'any 1840. El va tocar per primera vegada a Brussel·les, dos anys després, i a París el va patentar, però inútilment, perquè les còpies ja es van estendre des de Londres a Sydney. Sachs va crear altres instruments nous, inclús certs tambors i timbals, el xiulet de les locomotores, un sistema de purificació d'aire als hospitals i fins i tot va portar una campanya a favor dels instruments de vent com a prevenció de malalties pulmonars. A més, el belga Sachs va donar classes de saxofon a alumnes militars d'una escola pertanyent al Conservatori de París i així va començar el seu viatge universal del saxo, una sinfonia inacabada que encara sona pels quatre punts cardinals en diversos estils: el clàssic, el lleuger o popular, el de jazz, el roquer, el de flamenc, etc. Des de Berlioz, el pintor Rousseau, des de Debussy a Stravinsky, molts es van aficionar a la composició o interpretació de saxos, però va ser una californiana, Elizabeth Hall, qui va dedicar la seva vida i la seva fortuna a promoure'ls a través d'encàrrecs d'obres, fundació del Club Orquestra i impuls d'orquestres de saxofons a molts llocs. El seu esforç no va evitar que a principis del segle passat l'ús d'aquest instrument quedés relegat a unes poques bandes, preferentment militar i de circ, i que l'instrument es devalués tant com per vendre'l com a ferralla. I el que són les coses, el ball, el vodevil, les fires van popularitzar el saxo. D'aquí va sorgir el talent de l'inoblidable Rudy Widoff, un geni de l'espectacle nascut a Detroit, que l'any 1913 va gravar el seu primer disc, el primer d'una llarga sèrie d'èxits que titulava Saxofum, Saxarela, Saxofòbia i Saxèmia. L'exemple de Widow o els exemples dels francesos Jules Viard i Paul Rombi ens mostren que la música popular va acollir el saxofon abans que el món del jazz. Els músics negres i pioners del jazz en general de Nova York, Chicago o Nova Orleans no van patir de saxofòbia com els clàssics, però no van apreciar de forma suficient el gran instrument fins que Milton Mesroth va aprendre a tocar el saxo alt a una presó de Chicago i Sidney Bechert es va comprar un soprano a una tenda de Londres. Així va sorgir el conegut estil de Chicago i del jazz, el swing, de les orquestres, del clarinetista Woody Herman o de Glenn Millard. El camí fou breu i triomfal i del rhythm and blues dels honkers com Joe Morris, Tiny Grimes o més tard King Curtis, el rock, el contagi va ser quasi instantani i mundial. Grover Washington Jr., David Sanborn, Candy Dulford, el saxo, símbol de modernitat, està preparat per a rebufar orgullós i gentil en els nous temps que es presenten. Pel que fa al saxo en imatges, al cinema direm que al marge que existeixen un parell de pel·lícules europees anomenades Sax, el cinema i el saxofon han inspirat grans moments. Bertrand Tavernier, fidel a la duració francòfona per aquest instrument, rendeix un homenatge al saxo i al bebop en general i transforma en actor el saxofonista Dexter Gordon a Round Midnight. Clint Eastwood va destapar la seva passió i va sorprendre a Byrd la seva visió magnífica de les desventures de Charlie Parker. I s'ha d'anomenar a Robert De Niro, esforçant-se 6 mesos per a tocar l'instrument a New York, New York, i captivar a Liza Minnelli, sempre a les ordres d'Scorsese. I un altre director italoamericà, Francis Coppola, va tancar la seva pel·lícula La conversa amb Jenny Hadman tocant plàcidament el saxo després de destrossar el seu propi apartament i Imanol Arias a l'Olú de nit i John Lurie a Sota el pes de la llei.
takes a while to bring you down, yeah. And all you wanna say is how the sky just made you feel fine. Music for your head, lovers for your pain, drugs for when you're lonely, polish for your nails, laughter for the morning, and time for life, yeah, time for life. What's in today? The world seems so far away. If we drove like this for years, no, we'll never feel this close again. You asked me if I'm kind, decided I was fine. You said I smoked for England, I said you missed the point. The cigarette is burning, 'cause I don't have the sense to turn around.
Aquest és Neil Halstead, la cançó titulada Driving with Bert, una cançó que ja ha sonat en diverses ocasions aquí a les maquinàries, però que ens agrada poder escoltar-la de nou. El Sergio Sánchez ens explica coses sobre cinema. Ell ens parla sempre d'una pel·lícula i, a més, ens mostra la música d'aquesta pel·lícula, d'aquest film, que el Sergio cada setmana escull. Però avui li volem proposar parlar d'altres coses sense marxar del cinema. Parlem del gènere del documental. Un gènere que sembla estar vivint un bon moment, no?
Com a mínim, en el que respecta a les sales, a la taquilla espanyola, sí.
Pot ser un gènere televisiu, també pot ser cinematogràfic.
El documental, de fet, sempre ha estat cinematogràfic. El cinema comença d'una manera documental, o almenys el que entenem cinema, l'exhibició d'una pel·lícula de sales. Els germans Lumière fan cinema documental. I a la història hi ha grans documentalistes com Robert Flaherty, l'autor de Nanuk el Esquimal. Ara ha passat molt de temps en què el documental s'ha conegut sobretot per la natura i els documentals de televisió. I vivim un moment en què el públic hi ha tornat a recolzar a les sales un altre tipus de documental.
Quin és aquest tipus?
Un documental menys subjectiu, com podria ser el documental de natura, un documental més personal on la visió del director i juga un paper més important, el que dirien alguns crítics un documental de creació.
Les primeres pel·lícules, doncs, has comentat, eren documentals.
De fet, els germans Lumière planten la seva càmera i capturen una realitat, no hi ha creació artística.
Documental, el que mostra, ho acabes de comentar, ho acabes de dir, és la realitat, no?
Documental en principi mostra la realitat, però tenim ara aquesta vessant que una mateixa realitat pot veure's tergiversada a través d'un determinat punt de vista. Michael Moore, per exemple, a Fahrenheit 9/11 o a Bowling for Columbine, parla dels Estats Units i de George Bush a través de la seva visió personal.
Quins són els teus documentals preferits?
Últimament m'està agradant molt el que està fent la Universitat Pompeu Fabra. Té, precisament es diu així, un màster de documental de creació. Hi ha directors com José Luis Guerín fent En Construcció, o Isaski La Cuesta fent La Leyenda del Tiempo, una pel·lícula que s'ha vist fa molt poc a les nostres pantalles, que aquesta pel·lícula tracta de dues històries a San Fernando al voltant de la figura del camarón de la isla. També un gran treball és El gran silencio, d'un monasteri a los Alpes, on veiem la vida d'aquests monges d'una manera molt respectant tot el que suposa aquest món tancat i tranquil, on realment la càmera ens transmet d'una manera molt viva aquest ambient.
Quins elements són importants en un documental, Sergio?
En un documental depèn si ho valorem des d'una perspectiva cinematogràfica. Jo crec que és si aquest punt de vista, realment estem parlant del treball d'un director de cinema o del treball d'un oceanògraf com Jacques Cousteau. Probablement en els documentals de Jacques Cousteau valoraríem la capacitat didàctica que tenen aquests documentals. En altres documentals, com els que hem comentat, de documental de creació, el que valorarem serà la força del punt de vista cinematogràfic. En Cousteau potser no ens importa tant si era un gran cineasta o un mediocre cineasta.
Clar, aquí en aquest cas els actors i les actrius són els que fan aquest paper de la realitat, els que mostren la realitat, no?
Sí, serien uns actors i actrius improvisats.
Escolta'm, la durada és important en un documental. Abans estaves comentant El gran silencio, em sembla que és un documental que dura 3 hores. És necessari, per exemple, aquest en concret, que duri 3 hores, un documental?
Si realment pensem en com és aquesta vida d'aquests monges, sí, podríem trobar fins i tot una gran coherència amb la duració, perquè quan seus davant d'una pantalla a veure El gran silencio, saps perfectament què és el que vas a veure, aquesta dilatació del temps que suposa viure d'aquesta manera, realment trobem que difícilment pot durar menys de 3 hores. Hi ha entre el fons i la forma una unió perfecta.
Hi ha els documentals també musicals, cas per exemple de Buena Vista Social Club, no? També ha estat un gènere que
la música latina, sobretot.
Sí,
Fernando Trueba, Wim Wenders. Realment és un atractiu també pel públic, perquè juguem amb amb dos grans actius culturals, com és el cinema i la música.
Has dit al començament de l'entrevista, Sergio, que està vivint un bon moment el documental, perquè les taquilles estat espanyol doncs estan responent. Altres països d'Europa, Estats Units, com va?
Realment, si està responent aquí, és un fenomen mundial. Des del punt de vista de que el públic està buscant unes formes d'oci alternatius al cinema habitual de Hollywood, però tampoc acaba de connectar amb un cinema d'autor de ficció, amb unes propostes de ficció d'un cinema europeu, un cinema asiàtic, no acaba de connectar del tot i està buscant una pel·lícula que li aporti més que un cinema de Hollywood actual, però amb unes formes també no tan críptiques com passa a vegades amb el cinema d'autor i més accessibles.
Producció de documentals n'hi ha, no?
Producció i continua bé. Sobretot a l'estat espanyol, penso que el gran actiu és la Universitat Pompeu Fabra.
Hi ha festivals de documentals també, no?
Sí, però no tenen tanta rellevància. Trobo que el documental que més repercussió té és aquell que pel seu tema aconsegueix enganxar un gran número d'espectadors. Si pensem en la rellevància mediàtica que tenen ara Cannes, Venècia o Sant Sebastià, no hi ha cap festival de documental que realment pugui fer ni la més mínima ombra a aquests certaments.
Això podríem entendre que és un gènere potser encara poc considerat?
És un gènere en què sempre hi jugarà molt aquest atractiu del tema. No tant el gènere en si mateix, sinó si realment tenim a la cartellera un documental sobre el canvi climàtic, serà el canvi climàtic el que porti a l'espectador a la sala, no el fet de que s'hagi escollit un format documental.
No s'ha de lligar el documental amb una impressió d'avorriment, no?
No, precisament per això.
Hi ha molta gent que diu, escolta'm, un documental, oh, això serà avorrit, no?
Precisament per això, perquè s'ha creat el tòpic gràcies sobretot als documentals de la natura, que és, diguem, quasi el gran acudit. Tu què veus a la televisió d'avui en dia? I per quedar bé, contesta, documentals de la 2.
Sí.
I a partir d'aquest tòpic es va anar creant la idea de que la cosa culta i avorrida que es veu a la tele per no admetre que es veu telescombrieres era el documental, però a mesura que precisament els directors han anat introduint aquesta subjectivitat, precisament el documental, la ironia de Michael Moore veient el George Bush, aquest toc personal que potser no tenen tant els documentals d'animals, aquest tòpic va canviant.
Un toc també de crítica, no? Molt
toc documental. De crítica, sí, sí, sobretot el que ve dels Estats Units.
Sergio, alguna cosa més sobre el documental?
Doncs que sí, que realment està vivint un gran moment, però que continuem buscant sobretot bon cinema i bones pel·lícules, vinguin d'on vinguin, tinguin el format que tinguin.
Sergio Sánchez, col·laborador de Les Maquinàries, en qüestió de cinema, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
El pròxim dia 1 de juliol, Ian Tiersen actuarà a Reus.
Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face. My dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. I am piling up some unread books under my bed and I really think I'll never read again. No concentration, just a white disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me. Nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me. Nothing but silence.
search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, I listen people walking in the down street. So is life out there? Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes. Monochrome walls, only absence near me. Nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me.
I en Tirsen, a la música bretó, estarà present a la Sala Nova el dia 1 de juliol, Sala Nova de Reus. I en Tirsen, conegut sobretot per fer la banda sonora de pel·lícules com Amélie i Goodbye Lenin, però Tirsen té una dilatada, té una gran experiència en la creació musical. Repetim-ho, el dia 1 de juliol a Reus. Fa pocs dies que el Santi Nogués ha arribat de Síria, així doncs que avui obtindrem informació fresca, actual d'aquest país. Avui viatgem a Síria amb el Santi Nogués. I cal suposar que a la capital, Damasc, una gran ciutat, i no potser per la seva superfície, sinó doncs per la seva bellesa, una de les ciutats més antigues del món, una de les ciutats més sagrades del món. Santi Nogués, impressionant el viatge a Síria.
Sí, 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 és un viatge, diguem-ne, diferent. Per mi hi ha una diferència important referent als altres viatges. En primer lloc, perquè és un país que no el visiten masses viatgers, millor dit turistes. Llavors fa que el país no tingui una cultura adreçada cap als turistes o viatgers. Llavors t'has d'espavilar molt més que en un altre lloc. No es parla massa l'anglès, allí doncs es parla l'àrab i moltes vegades s'has de fer entendre amb els signes. Però tot i això ens anem en sortint.
És un país àrid, desèrtic, ple de restes romanes i potser d'altres cultures.
Gregues, també, romanes, sí. Els arameus, etc. Hi ha moltíssimes cultures barrejades, perquè aquí ens trobem les ciutats potser més antigues del món, més antigues habitades, no solament Síria, sinó hi ha el Líban, que abans els perteneixien tot una mateixa zona, no? Aquestes cultures han anat evolucionant, han anat deixant substractes amb els jaciments arqueològics i gràcies a les ajudes europees que arriben allà, en especialment els belgues, que tenen una permanència quasi bé constant, doncs s'estan aixecant i s'estan descobrint noves coses en tot aquest immens país, no en quant a grandària, sinó a la immensitat de cultura i de joies arquitectòniques enterrades.
Mm-hmm. És un país que havia estat depenent de França, no? Amb Israel, sí. El segle passat va tenir conflictes.
Sí, moltes convulsions, perquè, com deies abans, estava un protectorat francès. Sí. Llavors, no és independent fins a meitat del segle passat, fins per allà als anys 49-50, no sé exactament, que hi havia doncs, el pare del president actual. També he de dir que a Síria hi ha un culte extraordinari del president, perquè vas per les carreteres, vas pels llocs, vas per tot arreu, sempre veus la fotografia, veus el retrat del president difunt, el que es va morir, i de l'actual, que són pare i fill. Precisament aquest president, el president anterior pare, doncs va reformar la Constitució perquè poguessin doncs, elegir o nombrar el president actual, o sigui que la democràcia allí doncs és una miqueta relativa.
Ciutats principals, a més de la capital, Damasc, podríem dir Alepo, no?
Alepo, era una ciutat molt bonica, Homs.
Palmira?
Palmira més com a ciutat, sinó com a jaciment arqueològic d'importància. També tenim...
La Càfia Amac.
Perdó?
La Càfia Amac.
La Càtia. La Càtia, més que res, és un centre de baraneig, està a la costa mediterrània, però, diguem-ne, massa interès arqueològic no el té. El que sí que el té és Ugarit, que està relativament a prop, perquè allí es va descobrir una tablella d'aquestes fetes de fang on hi ha el llenguatge ugarític, i ara diuen precisament aquest nom, que és de cuneïforme. Llavors, a part de descobrir-se moltes tabletes d'aquestes, n'hi va haver una que el Museu de Damasc posa que és la peça més interessant, que és on hi ha tot l'alfabet ugarític. I això, clar, va causar una dimensió científica molt, molt bona, precisament perquè gràcies a aquesta tableta doncs, es va poder descobrir o desxifrar el llenguatge ugarític.
Uh-huh. El clima és desèrtic, no?
A veure, jo crec que hem de fer unes precisions. Diguem-ne, si anem cap a l'est, és desert, molta part de desert, però si anem pujant, diguem-ne, a paral·lels a la Mediterrània, amunt fins a l'Alep, hi ha unes zones, que és la del Vall de l'Orontes, que són molt fèrtils, tenen molt de regadiu i allí doncs, l'agricultura produeix moltíssim i dona suficient per cobrir les necessitats del país.
Tinc entès també, si m'equivoco doncs em corregeixes, que no és fàcil conduir per les carreteres de Síria.
No, aquí es tornaríem bojos. Perquè el que mana en una carretera és la dimensió de la carretera, no les línies que hi ha marcades amb ella. O sigui, que si allí poden passar tres cotxes, encara que hi hagi una línia divisòria a la meitat, doncs allí avança el cotxe i l'altre ja s'aparta. Però és un tema doncs, tan evident que ni piten i ja és una situació normalitzada. El que passa que també, diguem-ne, que hi ha poc respecte, ara estic parlant de les ciutats, pel vianant, perquè allí els cotxes tenen preferència sempre, encara que hi hagi pas de pietons. O sigui que moltes vegades te les jugues. O sigui que quan travesses un carrer has d'anar molt viu perquè, com he dit abans, no, els cotxes passen un costat i l'altre i frenen quan te veuen al damunt, no? I a vegades te donen algun ensurt.
La millor manera, doncs, de viatjar amb autocar, amb autobús...
Sí, a veure, nosaltres el que vam fer va ser les distàncies, diguem-ne, llargues, vam viatjar amb els mitjans públics del país. Amb això sí que he de dir que les carreteres són molt bones, mai m'hauria pensat que anéssim en carreteres tan bones, perquè direm que des de la capital de Damasc fins a Alep, sempre vam anar amb autovia, sempre amb autovia, i l'autovia està molt bé. Encara que allí es veuen verdaders desastres. Aquí, per nosaltres, semblaria molt gros que veiéssim, doncs, per la teva via, que vingués un cotxe a l'inrevés, diguem, per l'arcent de l'autovia, no? Doncs allí era normal i no passa res. Vull dir que tenen, com he dit abans, una altra cultura d'això. Les carreteres són molt bones i les carreteres, diguem-ne, secundàries també estan molt bé. Nosaltres ens desplaçàvem pels mitjans públics i també quan arribàvem a un lloc que podia ser que al voltant hi haguessin ciutats o centres molt interessants per visitar, llavors llogàvem uns taxis o unes furgonetes, fèiem lògicament preu abans, fèiem aquelles visites que normalment duraven tot un dia i ens en tornàvem doncs, cap a aquest punt d'origen. També he de destacar que no vam tenir en compte una qüestió molt important, i és que en aquest període que hem estat visitant el país hi ha hagut el Ramadan. Què passa amb això? Doncs molt bé o molt malament, perquè aquesta gent no mengen quan hi ha el sol, o sigui, no poden menjar fins a la posta del sol, ni menjar, ni beure, ni fumar. El fet de no fumar ens beneficiava moltíssim perquè evitàvem doncs, haver d'olorar la pudor del fum, no? Perquè quan amb la posta del sol ja se'ls permetia fumar, realment estan fumant moltíssim, però moltíssim, moltíssim aquella gent. Ells també fumen amb aquelles pipes d'aigua que li diuen el narguilé. Això doncs és un fet molt comú, ho fumen tant els homes com les dones. ells se senten en un cafè, se senten a casa seva, on sigui, i estan hores i hores anant aspirant, anant xuclant, que han de fer una força impressionant per estirar doncs, el fum. I bé, es van passant moltíssima estona parlant, discutint, i també diré que el fum o l'olor d'aquest tabac, per dir-ho d'una manera, no és tan agressiu com el tabac normal.
Vols que ens emplacem a Damasc, a la capital?
Sí, sí, anem a Damasc.
Una ciutat... Abans ja ho he comentat, antiga, sagrada i amb moltes belleses, no? Moltes coses guapes per veure, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que el primer que s'ha de fer anar a Damasc, és veure el museu. És un museu que doncs, narra la història de totes les zones. O sigui, aquest museu conté trossets de país. No hi ha altre museu en el país que sigui tan important com aquest de Damasc. Allí pots veure les cultures ugarítiques, el que hi ha doncs, a Mari, el que hi ha doncs, de Palmira, de Pamea, etc etc. I això et permet fer una composició de lloc molt interessant. La nostra guia ens diu, el que hem de fer primer el viatger és visitar el museu de Damasc, fer la visita del país i quan has acabat torna a visitar el museu. Perquè llavors en trauràs una conclusió i el coneixement que has adquirit la primera visita doncs farà que s'enriqueixi molt més amb aquesta segona.
Aquest no és el museu d'epigrafia que hi ha, no?
No, no, no. Aquest és el museu el més important, vull dir, el museu.
Central, el museu.
Sí, sí, sí. Sí. N'hi ha molts altres de museus, de petitets, d'aquest d'epigrafia, i altres que, bé, tampoc no els van visitar. Van visitar algun de costums, però vull dir, un cop has vist aquest, direm que ja estàs plenament assessorat de tot el que museísticament pots veure en aquell país.
Després hi ha una gran mesquita.
A la mesquita Omeia, és veritat, és una mesquita impressionant. Nosaltres vam fer la visita i ens hi vam estar una bona estona. Diguem que aquesta mesquita té una història. És una de les més impressionants construccions de l'Islam i l'edifici religiós més important de Síria. L'esplendor d'aquesta mesquita, la mesquita Omeia, competeix amb arquitectura i decoració amb la mateixa mesquita de la Roca de Jerusalem i ocupa el tercer lloc amb els centres de culte més importants de l'Islam. Primer són la Meca i Medina, després ja ve aquesta mesquita Omeia. Aquesta mesquita, com ha passat en moltes esglésies i molts temples, s'ha construït damunt d'altres temples anteriors. Diu que el culte religiós en aquest lloc, d'aquesta mesquita, remunta quasi 3.000 anys abans de Jesucrist, quan els arameus van construir un temple al déu Hadad, que està mencionat precisament al llibre dels Reis de l'Antic Testament. I bé, després hi va haver el temple de Bel, etc etc, fins a arribar en el moment actual que quan els musulmans van entrar a Damasc l'any 636, van reconstruir aquesta església, la van construir amb aquesta mesquita tan important.
Mm-hmm. És cert que amb aquesta mesquita hi ha les restes, guarda les restes de Sant Joan Bautista?
Del cap de Sant Joan Bautista. Hi ha un mausoleu allà impressionant. Allí feia molt comentari, carai, sí que el tenia gros del cap aquest de Sant Joan Bautista. Mm-hmm. Però això és com totes les coses, no? En altres llocs també el guardaven el cap de Sant Joan Bautista, o sigui que, bueno, ja, si ens ho hem de creure, ja, ens ho creiem, ja. Però, bueno, no hi posaríem el coll amb això, no? Però la visita aquesta val molt la pena, pots admirar tota aquesta decoració que és preciosa. Hi ha un pati al costat que serveix per seure, per meditar, o moltes mares tenien els nens que jugaven allí i corrien. Els estrangers sempre ens fan pagar una entrada i sobretot les dones les cobreixen totalment, no se'ls permet en cap moment ensenyar els cabells. La veritat és que semblaven verdaderes mòmies quan entraven allí. Però bueno, la visita va valdre la pena i diguem-ne, és el que vam fer com a començament del barri antic, de la ciutat antiga, que és el més interessant que trobarem doncs, a Damasc, perquè allí trobarem els ocos, trobarem doncs, altres petites mesquites, trobarem, bueno, en fi, tot el que el viatger necessita i pot admirar d'una ciutat com aquesta.
La ciutat antiga està rodejada per una muralla, no?
Sí, 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 està rodejada per una muralla. Diguem-ne, hi ha un carrer que diuen el carrer recte, No és pas que sigui recte, però és l'únic carrer que travessa totalment aquesta ciutat vella. Això vol dir que quan entrem als Ocos, segur que ens perdrem, és inevitable, perquè vas entrant dreta, esquerra, cap aquí, cap allà, i arriba un moment que no saps per on has entrat, a no ser que doncs, vagis prenent constantment referències. Allí s'hi pot comprar de tot. Allí està aglutinat tots els productes, hi ha el tema de la roba, hi ha el tema doncs, d'or i plata, de joies, hi ha madrasses, hi ha altres zones que són exclusives de teixits, de perfums, etc etc. O sigui que el que té ganes de comprar, els preus estan força bé, el regateig es fa totalment imprescindible, perquè bueno, nosaltres hi hem trobat, a vegades aconseguim la meitat
saps,
del preu.
Saps fer això de
regatejar? I tant, se n'ha d'aprendre, Però hi ha molt de treball de seda, de cotó, de qualsevol tipus de teixit, de qualsevol cosa. Inclús hi havia unes botigues que venien roba de fer la dansa del ventre i tot això. Ah. O sigui, molt, molt curiós. Hem de fer constar que, això també ho coneixem ja d'aquí, que els musulmans, les dones van tapades i van lletges per sortir al carrer. Allí es trobaven moltes dones que ni tan sols els hi veien els ulls, ni els hi veien la cara, no? Però, en canvi, la roba interior i vines botigues que ens impressionaven a nosaltres de l'extremadíssima roba que portaven aquestes dones de casa per atraure, lògicament, el marit, que és la seva missió, i no distreure altres que no convenen, no?
Molt bé, sí, home. Escolta'm, també la ciutat de Damas té temples romans, no?
Sí. Però diguem-ne que no tenen la importància
d'altres
llocs. Que tenen altres llocs. Mm. Sí, perquè allí tampoc no està massa marcat. A veure, amb la ciutat vella en trobem. Hi ha uns frontis romans molt bonics, unes columnates precioses, però també degut a que la ciutat ha evolucionat, tot això doncs, s'han anat destruint com són les muralles que s'han anat habitant, igual com ha passat aquí a Tarragona, no? I llavors passa que tot això va quedant només uns arcs aquí, uns testimonis del passat, però que realment s'han destruït perquè aquesta gent no li han donat ni li donen la importància arqueològica que té tot el que tenen en aquest país. Que jo que he visitat Jordània i he visitat altres països, i ja no havia vist enlloc, perquè anaves a 50 quilòmetres trobaves una ciutat romana, anaves una altra a 50 quilòmetres més, una de grega, però és extraordinari. El que és aficionat a la pedra, realment, allí s'ho ha de passar de conya. El que passa que, jo també he comentat altres vegades, ja, a part de la pedra hi ha d'haver altres coses, com també són la cuina siriana, que és molt bona. Pots trobar bona cuina amb uns preus molt econòmics, pots menjar per 60 cèntims d'euro, i pots menjar molt bé, molt bé, molt bé.
Els preus bé, doncs.
Els preus són molt barats, sí. A vegades s'ha de negociar tot, perquè quan veu un estranger, no veu un estranger, veuen un dòlar,
sí.
I ells creuen que allò s'ha d'anar a esquilmar, sobretot els taxistes. Al final els hi traiem una espècie d'odi cerval, perquè sempre demanaven 4 o 5 vegades més del que haurien de demanar. I després de regatejar, i molt, pagàvem el doble del que pagaven la gent d'allí, perquè bueno, érem els que havien de proporcionar-los els negocis realment.
I aquesta expressió de rosa de Damasc, rosa de Damasc, potser és per la quantitat de flors? Hi ha moltes flors a la ciutat?
A Damasc hi ha flors, vull dir, l'expressió aquesta jo crec que més que res és per la bellesa, perquè hem de tenir en compte d'una cosa.
No sé si també és un títol d'una pel·lícula, no sé si...
Pot ser. Damasc ha estat una ciutat que quan hi ha hagut conflictes s'ha rendit de seguida.
Sí.
I això té un avantatge, que no l'ha enxafada. I per tant, tot el que hi ha vell, antic, es conserva, no s'ha destruït, perquè les successives ocupacions que hi ha hagut, com dic, han respectat el no haver-hi la confrontació, s'ha mantingut, simplement han canviat els governants. I moltes ciutats de Síria els hi va passar precisament això, de que se'n mantiu gràcies a que es van rendir de seguida a l'ocupant. No?
Deixem Damasc, que et sembla bé, se n'anem a una altra ciutat?
Sí, deixem Damasc, llavors ens anem cap a l'est i anem a una de les ciutats més, diguem-ne, estrella del viatge, que és Palmira. Palmira va ser una ciutat que ara està en el desert, però amb els anys en què es va construir no era el desert, allí passava un riu prou important com per mantenir una ciutat de moltíssims habitants. Potser parlaríem en aquella època d'uns 20.000 habitants, però aquest riu va desaparèixer i amb el riu doncs, va vindre el declive d'aquesta ciutat molt important, diguem-ne, començada a construir pels romans, pels grecs, després els romans i totes les cultures posteriors que van passar per allí. Allí es parla d'una reina que va ser la que es va casar amb un emperador romà i gràcies a això va aconseguir que aquesta ciutat agafés molta, molta importància i sigués un centre de comerç de les rutes de les caravanes, etc, etc, i durant molts anys doncs digués una preponderància a la zona. Això ens ho demostra aquesta ciutat antiga que no s'hi ha construït ni s'ha tocat al damunt, sí que ha sofert uns terratrèmols que l'han ensorrat totalment i gràcies a unes restauracions que es van fer a principis del segle passat, de l'any 1926 crec que va ser, van aixecar moltes de les columnes i ara se'n veuen moltes d'aquestes columnates, però diguem que el pas del temps l'ha castigat moltíssim. Sobretot perquè les columnes estan esculpides amb un tipus de roca calcària i tant el vent com les adversitats atmosfèriques l'han ratllat molt, l'han deixat molt com corroïda, i costa molt doncs, a vegades veure els fets originals o els trets originals que tenien molts d'aquests monuments.
M'has comentat a micròfon tancat, Santi, que vas escoltar la llengua aramea?
Sí, sí, sí. Vam estar en un poble que es diu Malula, i en aquest poble hi ha unes poquíssimes famílies, poquíssimes, que parlen la llengua que parlava Jesucrist, l'arameu. Llavors, aquesta noia, que no és que ho hagués après, sinó que tota la família parlava l'arameu, doncs es va recitar el Pare Nostre. I jo proposo que el proper dia doncs, el puguem oferir als nostres oïdors amb aquesta llengua ja pràcticament desapareguda.
Proposta acceptada.
D'acord.
És molt interessant perquè no s'entén res, no?
No, no s'entén res, però diguem-ne, quan va fer el recitat el va fer molt concentrada,
sí,
tenint en compte el que suposava el Pare Nostre, no? O sigui que la religiositat la va expressar en el moment que el recitava.
Molt bé. Seguim a Palmira?
Seguim a Palmira. A Palmira, un dels temples, diguem-ne, més important que s'ha mantingut i que s'ha restaurat i que es pot veure encara és el temple de Bel. Allí era com una espècie de plaça fortificada perquè, clar, lògicament, hi ha hagut, en el transcurs del temps, hi ha hagut successives generacions i conquestes dels otomans, dels mamelucs, etc, etc. I doncs el recinte està en bastant bon estat. També hem de dir que tots aquests ocupants posteriors que hi ha hagut no eren massa respectuosos perquè t'agafaven les columnes i com si fos una mortadela te les tallaven a trossos i feien fortificacions. I això doncs, feia que les fortificacions siguessin més fortes. Per tant, vol dir que no li donaven cap transcendència al que estaven fent, no? El temple de Bel podem veure moltes inscripcions, hi ha molts gravats, hi ha, diguem-ne, el que no podrem veure en altres parts de Palmira, perquè, com he dit abans, el pas del temps ha destruït molt tota la riquesa que hi vull haver d'escultures i de coses esculpides. No? Després del temple de Bel hi ha la gran columnata, que és potser el que és més conegut, que li diuen la ciutat de les mil columnes, però no n'hi havia mil columnes, n'hi havia moltíssimes més de mil columnes, perquè hi ha uns passadissos extraordinaris que tots estan fets de banda i banda, moltes d'elles estan, com he dit abans, encara enterrades, hi ha un procés, diguem-ne, de restauració o d'excavació importantíssim. Jo crec que de Palmira només s'ha excavat com un 40% o un 50%, la resta està allí esperant que algú en el transcurs dels anys o dels segles, perquè jo no veig que això en un futur molt immediat es pugui restaurar, doncs queda moltíssima feina. I sempre i quan, doncs, no ens trobem en terratrèmols que tornin a esgavallar la feina que ja ha feta. També tenim el temple de Nebo, hi ha també uns banys, són els típics banys romans, que hi ha el caldàrium, el frigidàrium, etc etc. Qui ha vist banys d'aquest tipus, ja no ho explico més, doncs són copiats els uns dels altres. Hi ha el teatre, un teatre relativament, doncs jo diria, petit pel que era la ciutat, que està restaurat i allí fan actuacions. Està força bé en actualitat. Hi ha l'Àgora, que és on hi havia el mercat. Sí. L'Àgora és molt gran, és grandiosa, potser les més grans que hi visió. I la van fer així tan gran, sembla ser, perquè no solament era un lloc on es concentrava la població quan havien de comunicar alguna cosa important, allí a l'Àgora es feien les subhastes, sinó que quan les tropes havien de fer-s'hi alguna... havien de prendre alguna campanya, era un lloc molt adequat, tant per l'acústica com per la concentració de la gent, per poder, doncs, el centurió o el mando que hi hagués, poder comunicar-se i incitar-les, arengar-les perquè, doncs, tinguessin la moral ben elevada de cara a la propera batalla.
Aquesta serà la primera part del nostre viatge a Síria. Jo he dit al començament fa pocs dies, però podríem ser més francs, accentuar més aquesta sinceritat i dir, escolta, em fa poques hores que has arribat ben bé de Síria, no?
Sí. No em fa, bueno, em farà 24 hores que hauré arribat. I m'he passat un viatge, doncs, des de...
Encara està situat aquí a...
No, encara no. Però, bueno, vull dir, això ja passa amb molts altres viatges.
Costa, no? Costa.
Sí, costa una mica.
Però després, doncs passa. Santi, deixem-ho aquí, primera part, segona part dintre d'una setmana, aquest document, aquest interessant document de la llengua aramea, porta'l, el posem i l'escoltarem.
Molt bé.
Gràcies.
Fins
d'aquí una setmana.
Tancarem l'espai d'avui amb James Taylor. Tenim moltes més coses, però les hem de deixar, les hem de guardar per la setmana que ve, que tornarem. Moltes gràcies i bona setmana.
Cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Though the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me.
rock-a-bye, sweet baby Jane. Beet greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream and rock-a-bye, sweet baby Jane.